Diari Olímpic.
Un quart i un minut a dues. Bon dia. Al programa d'avui tindrem l'home del dia dins l'organització dels Jocs, Lluís Passat, creador de la cerimònia inaugural que mig món va poder veure el propassat dissabte.
Barcelona 92, els nostres Jocs. Presenta Xavier Foz.
Lluís Bassat, creatiu publicitari, més de 80 premis nacionals i internacionals, president d'Ovidio Bassat Esport, empresa encarregada de les cerimònies d'obertura i de cloenda dels Jocs Olímpics i dels Paralímpics. Senyor Bassat, on era vostè entre les 8 i les 11 del vespre del propassat dissabte? A l'estadi? A un control de televisió? O potser a casa?
No, no, era a l'estadi, evidentment. I era amb els meus companys i socis, perquè la nostra empresa es va fusionar amb dues més per fer aquesta cerimònia amb Ovidio i amb Esport. I estàvem amb els meus companys, amb el Pepo Sol d'Ovidio, amb el Josep Maria Casanovas d'Esport, i també amb en Manel Huerga, el director artístic de la cerimònia. I estava, pues, a el que diem, a la burbuja, un lloc que hi ha a la part de dalt de tot l'estadi, on es comana, pues, els moviments, les llums, el so, les entrades i sortides de la gent, i vaig passar la primera part de la cerimònia allà dalt, és a dir, tota la part que acaba amb la Mediterrània.
Sí.
Quan ja vaig veure que allò ja funcionava i que, bueno, que ja podia sortir d'aquest lloc i deixar-lo pels meus companys, vaig baixar a un lloc de la tribuna, no massa lluny del palc, i allà vaig seure. Però no podia estar quiet. Vaig canviar de lloc moltes vegades. Vaig anar-me a la primera fila per parlar amb en Josep Maria Casanovas, que estava allà amb un fosso. Tot això durant la desfilada, no? I vaig tornar al meu seient, a un seient d'aquests de la tribuna, fins al moment de l'arquer. I llavors, en aquell moment, vaig concentrar molt, 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 moltíssim. Vaig pensar, si ara encerta, com ha encertat pràcticament sempre durant els assajos, ja està, ja haurà passat el més difícil, no? Ja.
I si no hagués encertat, senyor Bassat, què hauria passat?
Miri, si no hagués encertat, depèn de com no hagués encertat, haguessin passat diverses coses diferents. Si, per exemple, la fletxa s'hagués apagat, que era un risc, perquè durant els assajos pràcticament l'arquer encertava sempre, però alguna vegada, alguna de les milers que s'han fet, pensi que cada arquer ha triat més de 1.000 fletxes, cada un, i alguna vegada, per alguna raó que és quasi bé impossible de descobrir, la fletxa s'apagava. Perquè el vent entrava aquell dia d'una forma estranya, etc. Si s'hagués apagat la fletxa, s'hauria tirat una segona. Si hagués passat per sobre del paveter, com va passar exactament pel lloc que tenia que passar, però per alguna raó desconeguda, el gas no hagués sortit a temps i hagués passat la fletxa encesa, però no s'hagués encès, s'hagués encès immediatament després per un mecanisme de seguretat que teníem previst.
Ja.
És a dir, si la fletxa no l'hagués encès, en menys d'un segon, cosa pràcticament imperceptible pel públic, s'hagués encès.
Però en el moment en què tot va sortir bé, quina sensació va tenir? Potser de relaxament, no? Sí, de treure-us un pes de sobre.
No, vaig saltar del meu seient.
Va saltar del seient.
Vaig cridar, però vaig fer un crit enorme. Però com que tothom va cridar, suposo que el meu no es va notar, no? Vaig aixecar els braços, vaig cridar, i llavors la gent que estava al voltant meu, que suposo que algú em coneixia, em van venir a abraçar, no? I no vaig plorar per poc.
A veure, jo diria, senyor Bassat, que el més difícil d'aconseguir des del punt de vista, diguem-ne, expressiu, era la barreja dels diversos accents culturals,
exactament,
de les diverses manifestacions.
Exactament.
Que havien de produir-se des de l'estadi. El poti-poti, sigui dit en el millor sentit de la paraula, va resultar molt bé. Què havia, de tota manera, de la idea inicial en l'espectacle que finalment vàrem poder veure?
Pràcticament tot.
Pràcticament tot.
Pràcticament tot. És a dir, nosaltres vam... Vostè sap que va ser un concurs fa quasi bé 3 anys i que vam participar i ja vam començar a escriure el que volíem que fos la cerimònia d'inauguració i també la de clausura. I llavors ja jo crec que no solament nosaltres, jo crec que tots els grups que van participar en aquell concurs, que va ser duríssim per l'alta qualitat de tothom, vull dir, no per altres raons, jo crec que ja molts de nosaltres vam posar en el nostre guió inicial els elements claus d'aquesta cerimònia. I el que passa és que després, quan ja vam co-guanyar, quan Passat o Bill Bimader va diguem, co-guanyar amb Ovidio i els senyors d'Esport, amb els que ja ens havíem associat abans, llavors vam intentar fer una fusió de les dues cerimònies, el qual no va ser massa difícil, perquè els grans números que tenien els d'Ovidio no eren al mateix moment que els grans números que teníem els de Bassat i Esport.
Ja.
I per tant vam poder pràcticament salvar el millor de les dues cerimònies. El que passa és que no li haig d'enganyar, ha estat difícil poder fer el millor de les dues amb un pressupost que va ser finalment poc més de la meitat del que cada un de nosaltres havia proposat.
Ja. I que va ser de quan?
Pues miri, el pressupost total, el cost total de les dues cerimònies, inauguració i clausura, serà de 2.800 milions de pessetes. Però, clar, aquesta xifra potser no diu massa. Jo li puc dir, per exemple, que la cerimònia d'inauguració, només la d'inauguració del Verville, que va ser molt més petita que la nostra, molta menys gent, que va durar molt menys, jo crec que no es pot comparar com a cerimònia, només la inauguració va costar 2.000 milions.
Ja.
Per tant, nosaltres hem tingut que espavilar i hem tingut que aconseguir la col·laboració de molta gent de forma desinteressada, com quasi tots els grans artistes de la cerimònia, els cantants d'òpera, per suposat, i els milers de voluntaris que ho han fet absolutament de franc, és a dir, només per amor a la seva ciutat, al seu país i als Jocs Olímpics.
No? Els cantants d'òpera no han cobrat res?
No, cobraran una pesseta.
Una pesseta?
Cobraran una pesseta.
Bé, és una tarifa raonable.
Serà d'or.
A veure, senyor Bassat, si 15 anys abans, o 15 anys o 10 anys abans, ens diuen que el rei Joan Carles entraria a l'estadi, ple de com a com, en un acte transmès per la televisió a tot el món, amb el fons dels segadors, no és que no ens ho haguéssim cregut, és que hauríem pensat que el que ho vaticinava estava boig com una cabra.
Té raó, però els temps canvien, eh?
Però ponle, eh?
Per bé, evidentment.
Perquè, a veure, vostè què tenia previst? Vostès què tenien previst a l'hora d'entrada del rei, de l'entrada del rei a l'estadi?
Jo li haig de ser molt sincer.
Digui'm.
Nosaltres teníem previstes coses, teníem estudiades diverses possibilitats, però realment aquí la decisió no ha estat nostra.
Ja.
Jo crec que ha estat, li puc assegurar que ha estat dels polítics de tota mena que junts han treballat per estudiar la millor fórmula i a nosaltres se'ns ha donat feta, és a dir, quan el protocol ha decidit o va decidir el que s'havia de fer, nosaltres el que hem fet és ho hem posat en solfa i ho hem fet exactament en el moment precís i de la forma que es tenia que fer. Però tant l'entrada de les senyeres com els himnes no ha estat decisió nostra, que evidentment nosaltres som, en tot cas, artistes i comunicadors i persones i professionals, però no polítics, no?
Però en tot cas, aquells estira i arronsa que va haver durant uns dies pel grau de catalanitat de la cerimònia, tot allò li va fer perdre els nervis en algun moment? El va atabalar?
No, perquè estava convençut que el sentit comú finalment guanyaria tota discussió, no? I es faria el que s'havia de fer. I jo crec que tots hem d'estar satisfets de la presència dels símbols de tota mena a l'estadi i per les televisions.
I ara
jo crec de veritat que s'ha fet molt bé.
Molt bé, molt bé. I ara la cerimònia de clausura, senyor Bassat. Aquí crec que jugarà la carta de la rumba catalana i, a més, que la farà ballar els atletes.
Bueno, miri, la clausura sempre és molt diferent. I això, aprofito que m'ho pregunta, perquè la gent no esperi veure la clausura una repetició de la inauguració. Les dues cerimònies sempre són molt diferents, a tots els Jocs Olímpics molt diferents. Hi ha unes grans diferències fins i tot econòmiques, pràcticament a la totalitat de Jocs Olímpics la inversió econòmica d'inauguració i clausura pues, és de 80-20. Nosaltres hem donat una mica més de... hem fet una proporció una mica més favorable que aquest 80-20 per la clausura. És a dir, hem invertit a nivell de diners, per dir-li la quantitat exacta, 60-40. És a dir, la nostra proporció és, evidentment, més diners a la inauguració, perquè és aquí on ens jugàvem la imatge de Barcelona, de Catalunya i d'Espanya. Afortunadament, la imatge jo crec que ara ja la tenim. Ara tindrem els jocs, suposo que tot funcionarà perfectament bé, i la clausura no ha de canviar cap imatge dels estrangers o dels telespectadors. Només ha de ser com una despedida.
Ja.
I nosaltres hem previst una despedida, que jo penso que estarà molt bé, que té una primera part bastant litúrgica també, pues, d'entrega de la bandera olímpica a Atlanta, dels discursos, de tot això. Hi ha un número molt important fet pels comedians, que de la mateixa forma que amb la Fura dels Baus van fer una cosa molt, molt mediterrània, molt, molt dedicada al mar, en aquest cas tot el número està dedicat al foc, pràcticament, que és una gran especialitat dels comedians.
Ja. De tota manera, ja sap que la gent és molt aficionada a comparar, senyor Bassat.
Sí, sí. És que jo és el que volia que no fessin, perquè, home, no voldria cap decepció respecte a la cerimònia de clausura, que serà, repeteixo, molt maca, molt interessant, fins i tot molt divertida, on podrà participar, podran participar fins i tot els atletes, com vostè deia al començament, perquè hi ha una rumba, hi ha una, hi ha un, bueno, pràcticament una despedida amb el Peret i amb uns grups de rumba catalana, bueno, de lo millor que tenim, i que, mira, no, ahir a la nit vaig estar a l'assaig, i quan va acabar, era un assaig sense públic, només amb els que treballem per les cerimònies.
Sí.
I quan van començar a tocar els de Peret, bueno, pues les poquíssimes persones que estàvem a l'estadi, poquíssimes, vull dir, potser hi havia un 200 o 300 de persones treballant allà, pues tothom va començar a ballar. O sigui que m'imagino que si això succeeix amb 60.000 persones, que des de les grades uns i des de la gespa o el terreny de joc uns altres ens despedim ballant, jo crec que serà també un èxit.
Això seria fantàstic. Bé, per acabar, senyor Bassat, amb quina frase publicitària es podria avui promocionar Barcelona? Amb quin eslògan?
Escolti, perquè aquestes coses han de pensar...
I a més li demanem que ho faci gratis, que no ens cobri.
Gratis per descomptat. Però, home, m'agradaria més fer-ho amb un paper i llapis i tenint un parell de dies per davant, no?
Ja.
Però intentant improvisar ara mateix un eslògan que reflectís una mica el que hem vist aquests darrers dies,
sí,
potser jo diria... Barcelona, capaços de tot.
Perfecte. Moltes gràcies. Enhorabona i que la cerimònia del proper 9 d'agost surti tan bé com la de dissabte.
Que Déu l'escolti. Gràcies a vostès.
El Museu Nacional d'Art obre avui les seves portes al públic per mostrar la ja restaurada Sala Oval que ahir va inaugurar els Reis d'Espanya. Pilar San Pietro.
Amb la cerimònia d'entrega dels Premis Internacionals Barcelona 92, concedits per l'Olimpíada Cultural, es va donar per inaugurada la Sala Oval. 32 columnes presidides per un immens orgue i els escuts de totes les províncies d'Espanya, rodejant la cúpula central, donaven un aire majestuós, el que a partir d'ara podrà convertir-se amb facilitat en sala central d'exposicions o auditorium. L'alcalde de Barcelona i president del CUOP, Pasqual Maragall, va destacar en el seu discurs la importància del museu, que haurà de ser, segons ell, un dels 10 museus més importants d'Europa.
Que el Museu d'Art de Catalunya, que s'allotjarà en aquest palau, estem segurs que esdevindrà un dels 10 millors museus d'Europa, no solament pel lloc, per l'escenari, sinó també pel seu argument, des del romànic fins al modernisme i més enllà.
Les obres del Museu Nacional d'Art de Catalunya encara no han finalitzat. Els nou espais dels que finalment disposarà no es podran veure per complet. I així, des d'avui, qui s'apropi només podrà visitar la selecció d'obres representatives dels diferents períodes continguts en el fons del museu, al soterrani de la zona 3 del Palau Nacional, una selecció de fotografies sobre la història dels museus de Barcelona i del propi Palau Nacional, dibuixos barrocs i modernistes del fons Caselles, exposició de les peces que han ingressat al museu en el seu primer any d'activitat i unes 150 obres que sintetitzen en les col·leccions del museu des del romànic fins al segle XX.
I això ha estat tot. Gràcies per la seva atenció. Fins demà. Bon dia a tothom.